els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada! Sí. Què? Clar.
Ho has fet a propòsit, eh?
Home, i tant. Està fotent aquí el torró, que ha portat Núria Ros abans.
Moltes gràcies.
I ja el tenim. Està bo, no?
Sí, menjar acompanyat sempre és millor.
Ara.
Has vist com li dono la volta?
Menjar acompanyat vol dir perquè ell menja i jo miro. Saps el que et vull dir? Mm. Aquestes coses que passen a la ràdio.
Acostuma a ser així. Acostuma a ser així.
Escolta, de què ens parles avui?
Avui, que estàs pipejant ja. És que porto el llibre, tinc un llibre aquí al costat.
El llibre, perquè sempre portes el llibre del que parlaràs una mica.
Sí, avui parlo de la soledat del lector.
Uau.
Però bueno, això és com una excusa, com sempre. O sigui, com als filòsofs els agrada molt posar títols molt rimbombantes.
Grandiloquents.
Sí, molt, molt, molt.
Sí, eh?
Rotllo la soledat del lector. O cartografies d'un presente perdido, saps? Seria un... O sigui, ara mateix Trota s'està fregant les mans, no?
Val.
Però, bueno, més que Trota, Caja Negra. Això seria un títol de Caja Negra. Bé. La soledat del lector.
El lector està sol?
Sí, clar, clar. Aquí, i això, i ara com anem a donar-li una mica de sentit, això que
he dit. Sí, clar, clar.
Sí, sí, sí.
Jo no perquè... hi acabo d'estar tot d'acord amb això, eh?
Però ara hi ha una justificació darrere d'això.
Val.
La soledat del lector és un tema molt important per Zambrano.
Val.
Vale? Perquè
seré
ella...
jo qui discuteixi Zambrano.
Exacte. Però perquè ella dona, o sigui, com ella defineix l'acte d'escriure,
sí,
com la defensa de la soledat última. O sigui, per ella, escriure és defensar la soledat en la que s'està.
Amb això estic més d'acord.
Aquí ja canvia la cosa, eh? Però això de que llegir és un acte de... És un acte de soledat, o com que el lector està sol, és una cosa que hauríem de situar històricament perquè no sempre ha estat així, tampoc. O sigui, com Zambrano és una autora molt, molt crítica amb la modernitat, una mica helenofílica o melancòlica d'un món helènic perdut, un món antic, un món dels déus, sobretot, però no és una pensadora ingenua ni excessivament melancòlica. O sigui, com a mínim no deixa que la seva melancolia es traspassi a la seva filosofia.
Val.
No és una cosa important, això. Que hi ha altres autors que sí, per exemple.
Uh-huh.
Llavors, ella accepta que és moderna, no? O com a mínim que és hereva de la modernitat. No?
Uh-huh.
I llavors, el tema de la lectura és una cosa molt important que cal situar històricament, perquè la lectura com a quelcom privat és una cosa molt moderna i hauríem de dir gairebé burgesa, perquè fins que no... I no dic que no en sentit pejoratiu, això de burgesa, ho dic en un sentit històric. Perquè fins que no arribem a un cert nivell de primer, d'alfabetització de la societat, no? I segon, fins que la impremta no té cert nivell de productivitat que permet baixar el preu dels llibres i produir més llibres, i llavors, per tant, és possible l'aparició de la novel·la, perquè llavors la novel·la no és algo possible, la lectura privada apareix amb la novel·la, que és al mateix temps on comencen a aparèixer les memòries, els diaris, les autobiografies, perquè fins llavors només tenim confessions. No? Les més sonades són les de Sant Agustí i les de Rousseau.
Sí.
Són les dues grans confessions, no?, històriques. Llavors, clar, va canviant la cosa, no? Perquè antigament, per exemple, la lectura privada no existia. Per exemple, en el món grec i romà, precisament en el grec, qui llegeix són els esclaus. O sigui, com els esclaus llegeixen els textos, els reciten en veu alta, i els patricis o els patriarcs, els propietaris, no? En aquell cas, els que ells deien que eren els humans, els ciutadans, escoltaven. No? O sigui, això es veu molt clarament. I era sempre una cosa com bastant col·lectiva, no? O com a mínim es llegia en veu alta. No es llegia, això de llegir en veu baixa, que nosaltres diem, o la lectura privada,
sí,
era una cosa que no existia.
Val, estic entenent per on vas, eh? És a dir... Si ens fiquem històrics, és cert que d'un temps ençà la lectura era més una cosa més col·lectiva. Si no ens fixem en les ordres religioses, per exemple, quan els monjos dinaven però hi havia el lector, no?, que anava
exacte,
a fer les lectures, etcètera. I deia, d'un temps més cap aquí, la lectura és més privada.
Exacte.
Tot i això, et deia, no hi acabo d'estar del tot d'acord, Jo sé que ara diré algo molt metafòric o poètic o diàl·lic, com digueu, però és la meva visió de la lectura. Mm-hmm. Sempre és cert... Ves, fotre-li el torró, ves.
Ho he fet dissimuladament.
Interessant el que estic dient, eh? No. Va, seriosament. Sí que em fico més poètic perquè sempre tinc la sensació que jo què sé, si tu que ets un gran lector i a més ets un gran lector de Zambrano, per exemple, tu quan estàs llegint Zambrano, jo penso en el fons, Zambrano t'està acompanyant.
Exacte.
I és amb tu.
Exacte. Però això no és... Ah, clar, per això volia parlar avui d'això. O sigui, això que diries...
Això deia, tanta soledat no la trobo.
Aquí ve la cosa peculiar. Vull dir, quan dic que Zambrano parteix de la soledat del lector, parteix. Ah, aquí està la clau. Aquesta paraula és la clau, parteix de... Però va cap a un altre lloc.
Val.
No, o sigui, com l'anar cap a... És una expressió molt important entre la filosofia de Zambrano. Un dels seus textos més importants és hacia un saber sobre l'alma. Però no és un saber sobre l'alma, és hacia un.
Vale.
O sigui, hi ha un trànsit. Tota la seva filosofia sempre és un trànsit a quelcom, no? I en aquest cas, ella parteix de la soledat del lector i de l'escriptor per construir alguna cosa. D'acord? O sigui, com es podria dir també que realment, vale, llegim sol, però després ho compartim amb els altres, estem en diàleg amb els autors, estem en el diàleg amb el nostre temps, després compartim les lectures, poden haver-hi clubs de lectura, etc. Però l'acte de lectura, o sigui, com a nivell gairebé fenomenològic, o sigui, quan un està amb un text davant i està passant per tot un procés d'interiorització i de lectura, és un acte on un està radicalment sol, per definició. No? Llavors, per ella, l'escriptor, perquè ella, una cosa molt important de Zambrano, és que ella, abans que filòsof, és escriptora. I això és una cosa important. Ella no apel·la al filòsof, ella no apel·la a l'acadèmic, ella apel·la al literat, ella és una literata, ella apel·la al lector, al lletrat. No? I en aquest sentit, ella és conscient de la soledat última del lector i juga amb això. Ella proposa un joc a la seva escriptura que tan sols és possible si entenem que el lector està radicalment sol. Vale, perquè llavors quan un està radicalment sol hi ha una vulnerabilitat, no? O sigui, com sempre, això és una cosa que està molt patent i que tothom que hagi llegit ho sap, quan un llegeix, tolera certes coses als autors que no tolerarien en públic. És a dir, hi ha una intimitat molt estranya entre l'autor i el lector, en el qual, clar, és un tema privat, o sigui, com... Després, o sigui, un pot posar grans secrets a llibres que després allò no té per què sortir. Com a molt si es fa una foto viral per xarxes d'aquell fragment del llibre, però ja està.
Ara igual diré una aberració, però jo crec que això es veu molt no tant en lo bonic que signifiquin o puguin significar per algú les famoses cues de signatures per Sant Jordi, sinó es veu molt en si estàs dins d'una signatura de Sant Jordi en com els lectors interpel·len l'autor o l'autora. I l'autor o l'autora a vegades es queden com...
Exacte, o sigui, hi ha una relació extremadament parasocial, diríem. O sigui, com hi ha una relació molt parasocial, o sigui, com... Perquè...
Leo, és una mica l'actor de la novel·la que cada migdia es fica a casa nostra.
Exacte.
Per nosaltres és la nostra família, ja. Però clar, si trobes l'actor pel carrer, pobre, deixa'l una mica en pau.
Exacte, diríem, no? Però amb la novel·la jo crec que és encara més extrem, perquè és una relació que no és... O sigui, una cosa molt, molt, molt paradoxal de la lectura, que jo crec que és un medi molt important, el text, no? Que això és, per exemple, és una cosa que interessa molt als filòsofs francesos del segle XX, especialment els estructuralistes i els postestructuralistes. El tema del text és el gran tema filosòfic per Derrida, per exemple, o de la pròpia semiòtica de Barthes i tota aquesta gent, de Roland Barthes, l'hermenèutica i de més. Però una cosa molt interessant que hi ha aquí és que, per exemple, quan tu estàs veient una sèrie, tu veus com hi ha una figuració, no? Per tant, és una relació exterior. No, jo veig a un panell, no, una pantalla, una sèrie de persones, una sèrie de sons, i això m'arriba a través dels ulls, a través d'unes zones, i m'arriba. És una informació que jo processo.
Val.
En canvi, amb la lectura, jo estic mirant un tros de paper i estic mirant literalment signes, o estic mirant com caràcters de negre sobre blanc.
Sí, tal qual.
O sigui, com que és una cosa que literalment no diu res. No? I llavors és un procés que no és de fora cap endins, sinó que es donen en l'interior, es genera en l'interior. O sigui, com les paraules... La imatge de la paraula...
Prenen sentit, no?
Exacte, emergeixen des de dins. No és... Llavors tens una relació extremadament més íntima encara, o sigui, com està molt més present a la pell. no? Uh-huh. Diguéssim. Això és el que hauria d'aconseguir el bon teatre, per exemple, no? Busca el mateix efecte, que és la paraula, no? Llavors diríem aquí, l'interessant que diu Zambrano és que Zambrano és molt conscient d'això. I té una relació, que és una paraula que diu Miguel Morell. Miguel Morell és una cosa interessant, perquè Miguel Morell és un filòsof d'aquí, de Barcelona, no? Uh-huh. Ja té 73 anys, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona. És una curiosa, a dia d'avui, a Miguel Morell és l'única persona que tolero que parli Maria Zambrano. O sigui, com de totes les lectures, de tota la bibliografia secundària que he llegit sobre Maria Zambrano, uh-huh, és l'única que realment m'ha dit alguna cosa i m'ha pelat. Perquè Miguel Morell pensa des de Zambrano, pensa en Zambrano, accepta el joc, no la intenta sistematitzar ni analitzar des de fora en registres acadèmics, no? Uh-huh. Per Miguel Morell, gran filòsof de l'Àsia, Foucaultiano, Chan, un crac, vaja. I ell diu que Zambrano té una obsessió supersticiosa amb la forma. O sigui, com té una relació extremament obsessiva amb la forma Zambrano, perquè ella, quan des de fora algú mira Zambrano, diu, sembla que li agrada molt una escriptura una mica barroca, que dona moltes voltes, però ella té una obsessió milimètrica perquè és perfectament conscient d'aquest joc del text que té en el lector, no? Uh-huh. Llavors, ella, amb aquesta soledat, va generant, a poc a poc, com una raó seminal, algo allà t'obliga a entrar al seu joc. És una cosa molt interessant. O sigui, com... Digues.
No, estàs definint a la perfecció. L'altre dia em preguntàvem... Un dels meus escriptors preferits és el Gabo. És... Mm-hmm. García Márquez. Mm-hmm. Perdona, sempre dic el Gabo i després... Mm-hmm. No trobo el nom. És García Márquez. I una de les coses que sempre em diuen és per què t'agrada tant. Perquè sempre dona voltes i voltes i voltes per definir, si hagués de definir aquest estudi, Gabriel García Márquez escriuria 4 novel·les per definir aquest estudi.
Sí.
Però no sé per què m'apassiona tant això. Uh-huh. I ara t'estava escoltant atentament i ho estaves explicant com molt a la perfecció.
Uh-huh. És una mica aquesta sensació, exacte. O sigui, com sempre hem d'entendre moltes vegades que en el text, no?, està al servei d'algú. Uh-huh. No? I García Márquez, per exemple, clar, és que García Márquez no t'ha d'agafar un gran escriptor, però García Márquez, per exemple, se li podria dir això, que hòstia, cal donar tantes voltes, o sigui, cal per explicar-me una idea tan senzilla explicar-me 20 generacions, o sigui, com de veritat era necessari explicar-me cada objecte d'aquesta sala, tot el que va passar, o sigui, com era, pues sí que era necessari tot això, no?
Absolutament.
O sigui, era absolutament necessari, sobretot perquè
no només perquè és poètic, que també, eh?
Exacte, però no, és molt més enllà d'això. O sigui, uh-huh, no és un tema merament formal, perquè hi ha una cosa que és molt important, que jo reivindico molt, que això ja és una cosa més... Una altra persona des d'altres filosofies diria que no. Per mi, diguéssim, la forma és indestriable del contingut. Perquè la forma determina el contingut. Té una relació simbiòtica, forma i contingut. De la mateixa manera que els fins són indestriables dels medis, dels uh-huh, mitjans, la forma i el contingut estan estrictament relacionades, perquè és qui relaciona, diguéssim, l'immediat amb l'immediat, o l'ultrascendent amb l'immanent, o com diríem filosòficament, diverses coses, però moltes vegades el que és insuportable és lo gratuït en aquest món. Uh-huh. Vull dir, com a les novel·les, hi ha novel·les que sí que són excessivament... I ho notes, això és un tema de qualitat. O sigui, com amb García Márquez dius, hòstia, sí que està donant voltes, però no dius, que gratuït és això. No. En canvi, quan una novel·la és mediocre, sí que tens la sensació de que és gratuït o que falten coses. Uh-huh. Que és una narració, per exemple, quan un llegeix un best-seller, diguéssim, uh-huh, el que entendríem per best-seller, no un llibre que s'ha venut molt i que és un clàssic, no. Un page-turner, que diuen els anglesos, no? O sigui, com un passapàgines, uh-huh, no? Que és un llibre que estàs addicte, que no pots deixar anar, però que és un xurro de llibre, és perquè tota l'escriptura està al servei.
Estic pensant en Dan Brown.
Eh? Estàs pensant en...
Dan Brown.
No l'ubico. Sí, soc una mica centenial, ja ho saps.
Código da Vinci.
Vale, exacte. O sigui, com que és un llibre molt entretingut i que està molt bé de llegir, però diguéssim que tota la narració està al servei de com una estructura molt bàsica i pa, va pinyó, saps, diguéssim? Doncs, clar, Zambrano això li repugnaria, evidentment, no? Perquè Zambrano és una cosa molt interessant, té una relació molt tensional entre la filosofia i la poesia. Uh-huh. No? Ella defineix o defensa una cosa que es diu razón poètica. La razón poètica és un oxímoron, per definició. No, com razón poètica és com dir triangle rodó. Uh-huh. No? Però allà està la potència, la idea, perquè ella critica la raó discursiva, la raó instrumental, la raó entesa com a ratio, com a número, com a quantitatiu, no? com allò que, com un Excel, no? Uh-huh. Jo sempre dic que la gent així s'ho imagina bé. ella defensa una raó poètica, que és una cosa que filosòficament és un sinsentido. És un sense sentit, una raó poètica.
Per què?
Perquè es diu com és com dir un peu humà. O sigui, que és un sense, o sigui, és, diguéssim, en un sentit estricte de la paraula analític, no té cap mena de sentit, però és el mateix que fa, per exemple, l'altre dia parlàvem d'Antígona, és el mateix que fa Sòfocles quan parla d'una il·legalitat sagrada, diguéssim, no? Com és el que fa Antígona. Antígona fa un delicte sagrat.
Sí.
Clar, això és un oxímono, també. No pot ser algú sagrat i delicte. Però sí que pot ser-ho perquè és una tragèdia. Vale? Pues, no, en plan, reivindica això.
Val.
Vale? I en aquest sentit, la poesia té una eina molt, molt poderosa que ella intenta agafar sense que se li mengi. Perquè un problema que tenen els poetes és que se'ls menja, la poesia.
La poesia és tractament dita, eh? Sí.
La poesia, en un sentit fora de la paraula, perquè ella sembla que sempre es decanti per la poesia. Quan ella ha d'escollir, sempre que... Però no és veritat, això. Una lectura atenta de Zambrano demostra que no és així. No, perquè ella, i ara com tanquem el cercle de la soledat, hi han dues coses importants. O sigui, com ella defineix el filòsof i el poeta com dos moviments diferents. I un d'ells és una cosa molt important de Tremoló, que ja veuràs. És el filòsof busca renéixer. Vale?
Val.
Busca renéixer per construir un món cap al futur. O sigui, el filòsof busca renéixer amb el món per poder construir i entendre un món que està enfocat al futur. En canvi, el poeta, que està sempre dolgut de la soledat inicial del món, o sigui, el poeta està dolgut d'haver sigut arrojado, diu ella, no? D'aquesta bellesa de ser, i ell busca desnéixer. No? O sigui, el poeta busca constantment desnéixer amb el món, en aquell moment originari. O sigui, com el poeta vol tornar a aquell moment on encara no hi havia una diferència entre el ser i l'estar. O sigui, el poeta busca tornar constantment a aquell estat originari on el jo no existia encara, no hi havia aquella escissió, no? I busca, mira cap al passat, o sigui, el poeta busca tornar constantment a aquella pàtria originària i, si algú li interessa aquest tema, el poeta jo crec que millor expressa això és Hölderlin, d'acord? Escriptor de l'Hiperión, de les Odes, de l'Empèdocles, no? I és constantment... Però llavors és un melancòlic, el poeta és un melancòlic, que es deixa endur per tornar a aquell origen. Llavors, sembla que a Zambrano li agradi més desnéixer. A mi m'agrada més desnéixer que renéixer. Jo, si he d'escollir entre renéixer i desnéixer, busco desnéixer. No? Perquè hi ha una... Zambrano defineix el poeta, que això és molt maco, diu, és el hijo perdido entre les coses. O sigui, és aquell que no té pare i busca emparentar-se en totes les coses, no? I és aquell que, com diu Rilke, una cosa molt, molt maca, que diu, cada cosa té el seu déu, només cal nombrar-la correctament. No?
És una mica... Hem de desaprendre per aprendre? Està bé agafar un llibre i partir de la base zero?
Clar, o sigui, com... Però seria més enllà d'allò. O sigui, és un estat on ni tan sols sigui possible aprendre. Perquè no hi ha diferència entre tu i la cosa. Quan tu aprens alguna cosa, és perquè allò és exterior a tu. No? Si jo he d'aprendre quelcom, vol dir que no tinc una relació absoluta amb allò, sinó que tinc una relació relativa d'exterioritat.
Val.
Llavors el poeta buscaria no aprendre les coses, sinó ser les coses. Perquè quan tu tens una relació de saber, d'ésser, no et necessites... perquè coneixes un acte exterior, que vas cap enfora a conèixer alguna cosa, o portes cap a tu alguna cosa. En català, perquè no hi ha una paraula que és molt útil, que en alemany, curiosament, és la mateixa, en castellà no existeix, que és copsar. Quan jo copso alguna cosa, quan vull copsar quelcom, vol dir que estic així agafant, plas, ho agafo i m'ho porto cap a mi. No? I això és aprendre, copsar alguna cosa. Però llavors ella diu, pues no, ni desnéixer ni renéixer. Expandir el present. Ah, amigo. El que busca Zambrano sempre és eixamplar present. Perquè en el present està la vida. No? I no ho dic en un sentit hippie del terme, sinó en un sentit ontològic, com seriós. No? Diguéssim, en el present està la vida. Per tant, diu, i a través de l'escriptura hi ha moltes coses. No? Llavors, si jo aconsegueixo a través de l'escriptura i de la meva soledat i la soledat del lector eixamplar el nostre present, aquí haurem fet alguna
cosa. Com?
A través del camí. O sigui, com Zambrano... Zambrano, per ell, el gènere literari per excel·lència és el guia, és la guia. I el guia és molt important. Per això li agrada tant la mística espanyola. Perquè hi ha una guia. Llavors, jo et vaig portant a poc cap a un lloc i de cop t'hi trobes. No? Et trobes a un lloc on, una paraula molt interessant, Zambrano, quan ella era jove, no, quan tenia la meva edat, diguéssim, ella té una novel·la que mai acaba d'escriure, que és La multiplicidad de los tiempos. ¿Vale? I és una novel·la que deixa inacabada, mai escriurà La multiplicidad de los tiempos. Llavors, ella, com tota la seva filosofia, és un intent de trencar amb la multiplicitat dels temps. És a dir, que tu i jo, que totes les coses vivim a temps diferents. I ella, això és el que per ella no permet la democràcia, ni la convivència. Llavors, diu...
Per què no ho permet?
Perquè mai ens entendrem. Ens tolerarem, però mai ens entendrem.
Val.
O sigui, tu només t'entens amb algú quan es dissol, quan viu un temps compartit. Val. Això és la gent, per exemple, pot pensar en l'experiència de l'amor, tindria molt a veure amb això. Per ella, per això diu que en els somnis existeix l'amor, però no el jo. Això ja és una cosa molt loca.
Però és una mica, per portar-ho a la idea més base, per entendre'ns tots, és una mica aquella idea que sempre ens fem de que és que la gent gran mai entén els joves i els joves no entenen mai la gent gran.
Clar, exacte. Hi ha una multiplicitat dels temps. O sigui, això seria un sentit com entenent el joc com un gènere i no com un individu, però exacte, seria aquesta idea. Llavors, però la idea és que hi ha certes experiències o certs fenòmens, o si ens posem seriosos filosòficament, certs aconteciments, que en català seria aconteixements, que tenen la capacitat de dissoldre això. Que per Zambrano és la història. O sigui, com quan diu... Clar, això és interessant. O sigui, com despertar-se en el somni creador, diu ella, és a dir, en la sensació de que hi ha una història viva realitzant-se, és quan ella escriu Delirio y Destino i està escrivint els moments en els quals es proclama la Segona República. Diu, quan tu caminaves pels carrers de Madrid, la història viva s'estava fent a si mateixa. Hi ha moments a la història on la història es fa a si mateixa. Llavors, és allà on es dissol la multiplicitat dels temps. És allà on no hi ha aquesta diferència, podríem dir, no? O sigui, com aquí a Catalunya alguna gent, si fóssim... Digues,
estava pensant en el 2017.
Exacte. Hi ha aquesta sensació. Com la sensació d'estar participant del naixement de la història, d'un moment històric. Llavors, allà clarament es dissol la multiplicitat dels temps. Hi ha un temps compartit. És una cosa que s'experimenta a la pròpia carn, no? Doncs ella busca això amb l'escriptura. Però com ella és una exiliada. Clar, ella ha viscut el fracàs del temps històric. Ella viu a l'exili tota la vida. O sigui, Zambrano no torna a Espanya fins a l'any 78. Més tard del 78 torna ella. Ella torna al 83, més o menys, juraria. Ara estic tirant de memòria. Però viu tota la vida a l'exili. Ella no és com Ortega y Gasset, que es queden aquí a Espanya. No. Zambrano viu l'exili i fa de l'exili la seva vida. Llavors, clar, això del temps històric va caient. A mesura que ella va madurar la seva filosofia, això es va desmuntant. Perquè ella cada cop està més exiliada i cada cop està més sola. Llavors, potser l'únic que li queda és apel·lar a aquesta soledat última que ja entra el lector i l'escriptor. No? És el que ens queda, no? Si ha fracassat el temps històric, doncs ens queda allò.
Em deies que Zambrano ens guia a través del camí i deia un altre poeta allò de caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. Camino sobre la mar.
I de poeta a poeta i d'exiliada a exiliat, Machado. Exacte.
Gran amic seu, Machado.
Sí? Es van conèixer?
Machado i Zambrano anaven a plorar junts al Manzanares. Ella ho explica això quan Andrés segueix de gran. Diu, Machado y yo íbamos a llorar juntos porque él era muy desgraciado. Y nos sentábamos juntos en una piedra y llorábamos durante horas sin hablar.
Boníssim. Camarada, com sempre, gràcies. Que vagi bé. Avui acabem amb Machado i aquest Cantares.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Un podcast de Ràdio Estat.
Contra els virus i les malalties, la millor defensa és un bon atac. Immunització contra la bronquiolitis pels nadons nascuts entre l'abril del 2023 i el març del 2024. Vacuna de la grip per tots els infants entre els 6 mesos i els 5 anys. I la de la grip, més la de la Covid, per reforçar la immunitat dels majors de 60 anys. Persones amb alguna malaltia crònica, dones embarassades i professionals de la salut. Vacuna't. Demana-ho al teu CAP o punt de vacunació. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.